Si no hay vegetación, es muy probable que no haya desprendimientos, pero aquí, que estamos hablando de otro tipo de materiales, como es el marés, estos materiales calcáreos y que tienen zonas de lajas.
8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Més informació a ib3notícies.com.
Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com estàu, companys i oients? Escolteu, mos han arribat missatges que la pizza que Jordi en directe vas anar a cercar ahir va ser molt entretengut, així que hauràs d'anar cada dia a cercar qualque cosa.
Ja me sap greu per tu, per dir que avui eres Dia Mundial dels Llegums.
M'anec a fer una altra vegada de repartidor. Jo, companys, ja van quedar que no està en el meu contracte, jo no he signat això i jo no faré això.
Va estar molt bé, va estar molt bé.
Jo justament avui tenia gola de llenties.
Sí, jo també, jo cibronet.
Les llenties són llegums, no?
Sí.
Tanta sort, tanta sort. Tanmateix, no deuen fer llegums per endur.
No fa falta.
I de jo he vist un restaurant en què ho fan i te posen una carmanyola, molt bé.
Jo no ho sé, no ho tinc clar, això.
Però avui vos demanaré una altra missió. Va, Xavi, avui te toca a tu.
Ja sé quina missió és i la faré encantadíssim.
Exacte, perquè avui en Miquel Martí, el nostre company de recepció, compleix anys. Xavi Oliver, com va aquesta missió? Has sortit de l'estudi?
Exacte, hem d'explicar als oients, ara mateix som en el passadís d'IB3 Ràdio, en direcció a la recepció d'IB3. Allà hi tenim en Miquel, que avui fa 10 anys, i li donarem aquesta sorpresa. Ara estic obrint la porta. Ara Miquel ja m'ha vist i comença a riure, perquè sempre té la ràdio engegada. Miquel Martí, com anam? Menys, no te senten. Com va?
Molt bé, molt bé.
Escolta, molt d'anys.
Moltes gràcies.
Molt d'any, Miquel.
Xiu, xiu. Te diuen molt d'anys, Inés i en Jordi, i t'han volgut fer aquesta sorpresa per tu. Aquesta ràdio que tens... la pots engegar un segon, perquè ara vull fer una prova, Miquel, me deixes.
Clar que sí.
Mem, Toni Cardell, pots t'empiparàs, però vull acoplar, sempre ho vull fer en directe, vull acoplar les dues ràdios, mem.
Per on són, això?
Aquí dalt, espera.
O sigui, en Xavi se vol sentir ell mateix.
Ostres!
Dura, fatal.
Ara m'he acoplat dues ràdios en directe, però bueno, Miquel, mem.
Miquel, perdona, jo li vull demanar a en Miquel, ja que ell és el recepcionista preferit nostre, que avui fa 10 anys, qui és el més puntual d'IB3 Ràdio?
Nines demana a men qui és el més puntual d'IB3 Ràdio, Miquel.
Més puntual, depèn. O sigui, a vegades ve primer Nines, vale? Però a vegades
molt bona.
Vens tu, però en Jordi està entre i entre.
Més tard, home.
Confirmam que jo arribo a la primera, molt bé, si m'agrada Miquel.
Exactament. Miquel, molt ràpidament, quina és la teva tasca? Quina feina fas aquí?
Jo aquí duc els controls de qui entra, i els controls dels claus, he d'apuntar qui ve i mirar si necessita algo, li diu fer un aigua i diu els controls d'apuntar el DNI, el telèfon i cada programa que ve.
I de Miquel Martí, moltes gràcies per la teva feina i molt d'any.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt d'any, Miquel.
I Miquel, perdona, Inés, ja t'ho van, però te sabria greu donar pas en el programa. Tu és que pots fer-ho. Has de dir, avui tenim Toni Cardell, el control tècnic.
Vinga, avui tenim a Toni Cardell en el control tècnic.
Vamos.
En Joan quan va arribar amb aquelles sabatotes, en passava sa salota per darrere el campanar. En Joan quan va arribar va dir mo mare vengo. Ai, tia, jo no t'entengo si no m'ho de parlar.
Emocionant aquest inici. Ai, recordeu alguna pràctica a la universitat que realment vos fes sentir que ja éreu, en aquest cas, per exemple, Xavi, tu, periodista?
Un reportatge. Un reportatge social, que recordo que vam fer un fotoreportatge i, bueno, era... Sí, sí, una bona pràctica,
Jordi, immersiva. Jordi, tu que has estudiat periodisme i comunicació audiovisual, hi havia qualque cosa que t'ha fet sentir que realment ja eres professional?
Hi ha una pràctica que fem cada any, que és molt xula, que és fer la recreació d'un videoclip.
Agafar
un videoclip i l'havien de fer exactament igual i està molt bé.
Me puc oferir voluntària perquè sempre he somiat en sortir un videoclip.
Però com a cantant o com a ballarina o figurant?
No, figurant.
Si t'apareixes a qualque actriu figurant o qualque cantant, sí.
Bé, de fet, jo surto un videoclip d'OR.
I en aquell divetres de quina calor.
Sí, també. I si vos dic que a Menorca estudiants han organitzat unes noces fictícies per aprendre realment els seus oficis.
Vols dir que hi havia ram en ells i tot?
Jordi, tot.
Exacte, perquè són els alumnes de FP, de perruqueria i estètica del Cap de Llevant, que han fet fer, en aquestes noces fictícies, espentinats, i també és maquillatge, és a dir, unes noces que ho tenien tot. Els predins, els acompanyants, han entregat els rams dels estudiants de floristeria, de Cies Pasqual Calbó, a les dues novies, així que... Cada un tenia la seva funció.
Exactament, però no acaba aquí la cosa, perquè de Vall Esporxo els esperava una gernació de convidats. Hi havia un decorat fet bellíssim pels estudiants de jardineria i tot estava molt ben planificat, evidentment, pels alumnes del grau d'Administració i Finances d'Elies Maria Àngels Cardona i, a més, acompanyat d'un càtering espectacular fet pels alumnes de cuina i restauració de l'Institut Maria Àngels Cardona.
Però, ara, l'important és, hi va basada o no hi va basada?
Els ho poden demanar, perquè ja poden saludar en a Carles la Florit Cintes, alumna d'Administració de CIES, Maria Àngels Cardona. Hola, Carla.
Hola.
Com anem?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, molt bé. Intrigats de veure com vos vareu organitzar, però també hem de saludar en Jaume Espinosa, de segon grau mitjà de jardineria i floristeria de Pasqual Calbó. Hola, Jaume.
Hola, com va?
Primer de tot, a veure, Carla, començarem per tu. Com organitzau això? Quina coordinació que vareu tenir tots, no?
Pues, primer de tot, bueno, les professores mos ho van explicar i mos van dir quins eren els novis, els padrins i tota la gent que vindrien a aquestes noces. I van venir a la nostra classe, vam xerrar una mica amb ells, els hi van fer com un poc un estudi de l'imatge, que diguem, i així després, en base de la forma de la cara i tot això, vam poder pensar recuits, també en funció dels vestits que duen, també el que a ells els agradava, i vam començar fent estudis així per poder arribar al que volíem arribar.
Carla, perdona, tu, si no va malament, eres alumna d'Administració i Finances, és així?
No, de peluqueria.
Entesos. Bueno, és a dir, tu vas decidir un poc, vas estar implicada en l'imatge de les novies i desnoví.
Sí.
Com vareu decidir com havien d'anar vestits?
Pues nosaltres no vam decidir molt, sinó mos van dir, per exemple, en el meu cas, jo me va tocar pentinar una novia, i havien d'anar vestits amb un vestit de novia, i hi ha gent que va dur, a lo millor és de seva mare o d'una professora, i després, en base a jo, pues vam partir a partir de l'altre.
Però els novis qui eren?
Eren alumnes de Pasqual Calbó, de davant del nostre institut, i eren ells de teatre.
Ah, que bo, que bo. A veure, Jaume, que vos van demanar aquests nubis que féssiu els de floristeria?
Bueno, pues ens van demanar que féssim els dos rams. Nosaltres de grau mitjà de segon any vam fer un ram i l'altre ram va fer de grau bàsic de segon any també. Uh-huh. I nosaltres una companya va fer un ram de cascada i l'altre vam fer un de normal.
És a dir, per tant, tenim clar, vos ho vau haver de coordinar amb, entre un bon grapat de centres, amb estudiants de diverses disciplines. Ara, ara sentirem, si vos sembla bé, un estudiant de finances que explica la seva experiència.
I en el nostre cas ens vam encarregar més d'elaborar totes les tasques administratives relacionades amb les noces. Primer de tot ens van enviar la llista de convidats i a partir d'aquí nosaltres vam elaborar totes les invitacions i les vam enviar a cada un dels convidats per correu electrònic esperant la seva confirmació d'assistència. També van fer els dos pressupostos que recollien i detallaven totes les despeses relacionades amb les noces, com per exemple el servei de perruqueria, el catering, entre altres coses, i els hi vam enviar els nubis esperant la seva acceptació. Una vegada el pressupost va estar acceptat, ens vam encarregar de fer les factures corresponents que, igual que els pressupostos, detallaven els descomptes, SIVA i es preu en general. M'ha semblat una experiència molt positiva per posar en pràctica tots els coneixements que hem après al llarg dels cursos. L'he pedido
a Papá Noel. Escoltàvem a Laia Pons, la sentíem. Jo no me puc imaginar si hi ha hagut... Si hi ha unes noces a estrès, jo vull saber, Jaume, si vosaltres heu sentit això de... Ai, aquests nubis que són exigents, o ai, vinga, que mos quedem sense temps.
Bueno, sí, un poquet, no? La veritat que vam estar bastant preocupats per els temes de pluja, perquè nosaltres vam preparar un jardí amb tots els companys per fer allà el casament, però van tenir la mala sort aquests dies a boda, va ploure i van haver de fer una porxada i van tenir que tenir altres opcions i preparar una nova zona, ja que degut a la pluja no vam poder fer el nostre jardí.
Uf, estrès, oi, no? Mare meva. I, Carles, també les núvies se van posar titirmiquis.
No, bueno, nosaltres estàvem molt nerviosos tots perquè mai havíem preparat una boda i sempre has d'anar a contratemps. Però jo crec que tot va sortir molt bé, ens van ser organitzar tots molt bé, però sí que no podies perdre ni un minut perquè mai saps com pot sortir recuit, si has de començar un alt de zero o... hi ha moltes coses enmig.
I, amen, després de totes les noces, bé, de la gran majoria de noces, sempre hi ha un pot de disbauxa, un pot de gresca, i dava, vareu fer una festa després.
Sí, després van fer la cerimònia, vaig a porxar i després van anar a una sala polivalent on va haver tot el catering, música, i ho van passar molt bé.
Molt bé, i ara sentirem en Vicente Bola, que és un dels estudiants de restauració.
De serveis de restauració,
de serveis sí. De restauració, que explica com van organitzar tot el tema de catering.
Bones tardes. Soc en Vicente, estudiant en grau mig de serveis en restauració a l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella. Agraeixo IB3, i en especial a Xavi Univé i Inés Mateu, per oferir-me l'oportunitat d'explicar la meva experiència. En aquest projecte, a nosaltres, com a estudiants de cambrers, ens va donar la meravellosa oportunitat de conèixer i practicar de primera mà la preparació d'un banquet nupcial. Primerament, el que vam fer va ser anar uns dies abans amb els companys de grau bàsic del mateix gremi a muntar totes les taules per a diferenciar les diferents zones, tanat, doncs, begudes i còctel de benvinguda. Vam aprendre tècniques per a vestir les taules amb manteneria. També vam aprendre a planificar l'elecció de materials i quantitats necessàries, copes, plats, etc. Després, quan van arribar els convidats, vam aprendre a organitzar-nos per a mantenir les taules sempre punides i amb aliments i begudes distribuïts fàcilment perquè els convidats i convidades només haguessin de disfrutar. També vam mantenir la sala sempre neta, recollint copes, etc. Ens va omplir molt, degut a que durant l'event vam disfrutar del més reconfortant que proporciona la nostra professió. Oferir una experiència inolvidable a tots els convidats. Va ser una experiència on vam adquirir moltes qualitats per al nostre futur laboral, d'una manera real i enriquidora.
Moltes gràcies a tu, Vicente. Un gust sentir la teva experiència, però jo vull saber, Carla, si hi va haver basada o no hi va haver basada en aquestes noces tan fictícies com reals.
Jo crec que tots no mos ho esperàvem, però una de ses parets, sí.
Uepa, aquí, ben si varen descobrir un xiu-xiu.
Uepa.
O Jaume?
Sí, bueno, tothom es va com emocionar perquè ningú s'ho esperava i al final tothom va aplaudir i va ser molt guapo.
Escolta, si estudien interpretació és el que hi ha.
Home, se van ficant el paper.
Exacte.
I, no pot ser que facin bueno. Totes les noces com siguin noces, com si fossin de veres i no hagi besat.
Exacte.
És a dir, bueno, ja... digues, Jaume, perdona.
I ja que dic que la parella que es va... quan va donar un beso són parelles de vida real.
Bueno, hi ha un motiu més, perquè tal vegada se preparen per dir que s'hagin de casar de bon de veres. Amem, i per acabar, l'experiència, com la valorau, Jaume? Va, començant per tu.
Pues això m'agrada molt, la veritat que tota la feina prèvia que vam fer junts a classe, pues, van xalar molt, vam fer un taller de centres florals i moltes altres coses, i ho vam disfrutar molt. Una pena que va ploure, perquè... ens va frustrar un poc perquè vam fer molta feina en el jardí, vam posar camins, pastaretes amb flors i tots els bancs ben col·locats i un arc, però bueno, ens vam tenir que adaptar. És una situació que no es pot passar a la vida real en un futur, que si fem feina de sol no es pot ploure i ens hem de fer adaptar en aquesta situació.
Uh-huh. Jaume, a què te vols dedicar tu exactament? Vull dir, tens algun objectiu específic, professional?
Sí, jo m'hauria de fer jardiner, tenir la pròpia empresa, ja que m'agrada molt. Uh-huh. Molt de jardineria, m'agrada molt la naturalesa. I en un futur m'hauria de ser autònom i tenir la pròpia empresa.
Que bé, que bé. I Carla, i tu com valores l'experiència i on t'arribaria a arribar com a esteticista?
Jo la valoro molt positivament. Crec que és una cosa que es veu molt avui en dia a les peluqueries, perquè és una cosa molt real, que has de fer proves abans per saber com serà recollit el dia de sa boda, el maquillatge, has d'anar també bastant ràpid i això, i jo crec que és un bon aprenentatge i per veure com és realment.
Uh-huh.
I jo com a peluquera, pues m'agradaria, bueno, ara m'agradaria acabar aquest grau i fer un màster per poder ensenyar també, bueno, ser professora de peluqueria.
Uh-huh.
Però abans de això m'agradaria poder fer feina a una peluqueria i després ja ser professora.
Molt bé, és contacte real. I de Carla Floritzintes i Jaume Espinosa, moltes gràcies per atendre'ns i sort i encerts a tots dos.
Gràcies.
Adéu, una ferrada forta.
Adéu.
Bueno, ya tú sabes que esto es el flow electrónico tropical.
Are you ready for tonight, man?
Roster Music,
yeah.
Y Henry Méndez en combinación con lo más fuerte.
La situació, el tauró no desisteix.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que en vez de dir Eivissa, diu Arbissa.
Si ahir vos ho contàvem que un tauró campava per aigües de la zona de Botafoc del port d'Eivissa, avui vos confirmam que aquest tauró continua la seva travessia per aigües pitiuses.
Aquesta vegada se l'ha vist a la platja de ses Figueretes. És ell, és el mateix tauronat, perquè té una ferida a l'aleta. És un tauronat que ha cridat l'atenció per les grans dimensions, però per Eivissa ja s'especula que tal vegada sigui una tintorera de més de 2 metres.
La persona que l'ha gravat avui en el tauró assegura que l'ha vist mentre passejava el seu ca i que fins i tot el seu ca ha estat a punt de pegar-li una mossegada en el tauronet.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que en vez de dir Eivissa diu Arbissa.
Y esto es pa que lo vaya.
Letras Radios, Cultura. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Xiu, xiu.
Sí, avui en Jordi mos farà de jutge, com cada setmana.
És dia de repartir gomets, no és així?
Avui toca, m'he posat la toga per jutjar i jutjar qui s'ha portat bé i qui s'ha portat malament aquesta setmana. I per això començarem amb els gomets verds. I el primer gomet verd d'avui va per en Jonathanas Kazlauskas.
Molt bé pronunciat.
Recordem que la setmana passada, mentre repartien gomets, varen xerrar d'aquest lot, en Jonathanas Kazlauskas.
No sé el nom.
És fotut, en Jonathanas, direm.
Qui és? Que jo no era.
Aquest lot va participar a Factor X Lituània 2015, però la actuació no li havia sortit gaire bé. La recordam.
Ai. Oh, no! I just don't want to say that you're
sorry for now, girl. Pobre! Sí,
sóc
com greu. Sí.
Li ha sortit fatal, eh?
Sí, no li van repartir
el
coma
vermell. Va oblidar la lletra,
bé, un desastre. El coma vermell no va anar per ell, pobret.
Ah, tanta sort.
Li van repartir a la persona que havia tret aquesta actuació de 2015 i l'havia popularitzat 11 anys després. I clar, li feia molta gràcia perquè canta sorry, que és perdó, i pareix que s'està disculpant mentre canta. Però resulta que recuperam aquesta anècdota perquè aquí no ha acabat la història, perquè resulta que en Jonathanas s'ha obert un Instagram.
Ben fet.
Ja,
li ha tret suc
de rendibilitzar
en el seu ridícul.
En Jonathanas ha dit, arribat en aquest punt, monetitzaré el desastre, i ha començat a reaccionar en els vídeos que li fan, en els memes, i se'n fot d'ell mateix per xarxes. I de moment hi ha vídeos que ja quasi arriben a 6 milions de visites.
Déu-n'hi-do.
D'ell reaccionant a tot això. De fet, una cosa que m'ha creat molta atenció, que és molt graciosa, és que la seva biografia d'Instagram diu: compte oficial de Jonathanas Kazlauskas, salut que demana perdó. Per tant, com a vermell, per en Jonathanas, per saber-se en riure en
dubte. Verd o vermell?
Clar que sí.
Com a verd, com a verd. He dit vermell.
No, jo he sentit
verd. Com a vermell, perdó.
Verd per en riure-se d'ell mateix.
Com a verd, per saber en riure-se d'ell mateix.
Sí,
i sobretot per saber monetitzar això.
Per saber viu que se't centelles.
Exactament.
Exactament. I seguim amb els gomets verds, i aquesta vegada un gomet verd per un hotel de Menorca. Hotel de Solitaria, turista no se vaya. 90.000 piscines. Resulta que una valenciana va viatjar a Menorca per les seves vacances d'estiu i va agafar una habitació a un hotelet, 4 estrelles, primera línia de platja, però no tot li va sortir com ella pensava, perquè resulta que l'habitació estava bruta, l'aire condicionat no li va funcionar durant dies, en ple estiu, i sabeu que el menjar del bufet era de dubtosa qualitat.
I que va ser?
Sembla que l'hotel mereixia un gomet vermell en tota regla, però al final l'hotel ha reconegut les deficiències de servei i li ha tornat el 50% de l'estància, que és un bon estalvi.
I així mateix, sí.
Ha reconegut els seus errors.
Ha sabut reconèixer els seus errors.
Gomet verd per qui sàpiga reconèixer les coses.
Però esperem que això no quedi aquí, i que l'hotel millori el seu servei.
Home, sí.
Perquè si no, Xiu Xiu estarà vigilant des de molt a prop i aquest gomet potser se converteix en un gomet vermell.
Primer en àmbar, després a vermell.
No, jo crec que està molt bé que la gent reconegui els seus errors, que no sigui orgullós i no, mira, l'hotel era una merda. Te pagam.
Sí, sí.
La meitat de les vacances.
I un de nou el pot tenir qualsevol. Tal vegada aquell dia no va arribar el gènere, ja que sé, qualsevol història.
Jo he vist les fotos i no eren de nous. Eren coses que ja venien d'enfora.
Venien d'enfora, però
bona.
És vera que està bé disculpar-se i sobre reconèixer, però falta aquesta part de millorar.
Està molt bé, Jordi. Tu reparteix gomet verd, que sempre gomet és bondat.
I doncs seguim amb els gomet verds.
Sí.
Perquè el següent és pels guanyadors del concurs mundial d'arròs de matança. Dissabte passat se va celebrar el concurs mundial d'arròs de matances a Sant Antoni de Portmany i els guanyadors han estat l'equip de Can Barri, un grup d'amics del poble,
molt bé,
amb una Angelita Candela com a cuinera principal.
Molt
i el concurs, a més, ha tingut un rècord absolut de participació amb 166 equips. Que aquí hi ha un problema, que és com gestiona un jurat 166 plats d'arròs.
A veure si el gomet per jurat no se degueren posar les botes.
Deu menjar un arròs d'arrossos, agafa un granet de cada i 166
arròs de matances.
Se deuen dividir, supòs. Perquè no, sí. Supos que no pots gestionar. Deuen
d'un platet i fan una estipellada.
Bé, gomet verdíssim, idò, per l'equip de Can Barri i d'Angelita Candela per fer el millor arròs de matances de tot el món, perquè és el concurs mundial.
Home, clar.
O sigui que és el millor arròs de matances que pots tastar. Gomet verd, que pot optar estrelleta dorada. Si, qualque casual, mos convidessin a Xiu Xiu a un arrosset.
Angelita Candela, si mos escoltes, telefona-mos. 971-139-00. Volem tastar aquest arròs de matances. Si no, sí, sí. Xavi, tu que tens molt de contactes, pots moure en Angelita Candela?
Jo moure tot el que la meva cap me demani.
Gràcies.
Però ho veig complicat. Però ho intentarem.
971-139-00. Veïnats i veïnades de Can Barri.
A veure si surt. Però ara tinc una mala notícia, és que s'ha acabat l'alegria. S'ha acabat l'alegria perquè arriben els gomets vermells. I el primer gomet vermell és per set sales de cine de Balears.
Com pot ser? Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Quin tema?
Resulta que un estudi del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha determinat que a Balears només s'estrenen un 14% de les pel·lícules rodades, doblades o subtitulades en català.
Fatal.
Fatal. L'any 2025 se varen programar 16 de 114 pel·lícules que tenien una part en català. No són rodades, o sigui, basta que estiguin subtitulades.
Ni subtitulades.
Un 14%.
Per tant, les produccions catalanoparlants
no se
compren des de les sales de cine.
Sí, i ja no estan sols les produccions catalanoparlants, sinó pel·lícules doblades o pel·lícules subtitulades en el català. O sigui, res de res. Clar, això suposa una oferta molt limitada de contingut en català i quasi totes les estrenes de Balears se concentren a Cine Ciutat. Els altres cines pràcticament no tenen oferta. I a partir d'això és vera que s'ha demanat una certa regulació en aquest sentit, perquè si no, el cinema en català probablement acabarà per desaparèixer directament. Per tant, gomet vermell a les sales de cine de Balears, per si estrenar ciners, però no estrenar cine en català.
Catapins.
Badumts. Sí. Molt bé. Un 14, francament, un 14% per molt poc.
És molt poc.
Massa poc, clar que sí.
Sí, i seguim amb els gomes vermells i aquesta vegada va pels actors Margot Robbie i Jacob Elordi. Irreals, com un somni, són ses emprantes que vas deixar en el meu cor i sa robada de sa matinada quan te'n vas... Aquest divendres, no sé si ho sabíeu, però s'estrena l'adaptació cinematogràfica de Cims Borrascosos.
Vaig veure el tràiler en el cinema.
Que són Cims Borrascosos?
En castellà seria Cumbres Borrascosas.
Sí, de qui era? Ai, no me'n sortirà.
No,
però bueno, jo que vaig veure el tràiler m'ha fet molta peresa.
En aquesta pel·lícula trobant com a protagonistes els dos dels actors més sexis del moment, que són en Margot Robbie i en Jacob Elordi. Què ha passat amb això? que aquestes setmanes prèvies a la sortida de la pel·lícula, durant la gira promocional, han començat a tenir gestos, declaracions i actituds que han fet creure en el públic la possibilitat d'un enamorament entre aquests dos.
Ah, juguen a màrqueting.
Clar. Si idea de tot xiu, això, xiu. Si idea de tot això és fer creure en el públic que hi ha una possible relació per fer encara més promoció de la pel·lícula.
No, no, sí, en saben, aquests
en
americans.
En saben, i això existeix, segur que existeix, i li diuen fer amor performatiu. Uh-huh. I és una estratègia publicitària que utilitzen els actors per fer creure que són parella o que tenen qualsevol tipus de relació per promocionar pel·lícules on els protagonistes tenen un romans.
Això no sabia que tingués nom, s'ha fet tota la vida, però no sabia que se digués amor performatiu.
Així li diuen i...
Home, quanta gent ha guanyat quartos fent casaments ficticis, fent-se passar per parella...
Això és molt vell.
Premsa rosa... I ara ho dius, amor performatiu, és que...
Idò, gomet vermell...
Com a vermell, perquè és incòmod i sobretot perquè en Margot Robbie està casada amb el productor de la pròpia pel·lícula.
I això quan s'ha descobert? És a dir, això s'ha sabut.
A veure, simplement han tingut constantment declaracions i gestos que estan un poc pujats de to.
Per exemple, juguen amb això.
Ella comentava que en Jacob Elordi seria una molt bona parella.
T'imagines que tu i jo ho comencem a fer, Xavi?
Per guanyar, no sé si guanyaríem o els perdríem.
Ja, sí.
Per tant, com a vermell... Per...
No ves cap.
No, sí.
Perdona, Jordi.
No, com a vermell. Ja està.
Per
jugar amb els sentiments...
Amb les il·lusions.
Amb les il·lusions de la gent. Molt malament.
I què feia? Anem amb el darrer, com a vermell, perquè ara viatjant cap a França... Alors on danse. Resulta que França enviarà cartes a els joves de 29 anys incitant a les persones a tenir fills.
Què?
Una mesura... Sí, no és així com ho sents. Estorats estem.
Gaire mal.
Una mesura per incentivar la fertilitat i millorar la demografia del país. A la carta recordaran que estan a punt de complir 30 anys i que a partir d'aquestes edats la fertilitat anirà disminuint.
Si en Catzana ho has sentit en això?
Molt fèrtils són jo.
I de l'alerta perquè això que, s'anirà a menys.
Què pensaries si el govern de Marga Provença en persona te demanés per favor, si on tingues fills per amor a la pàtria? Això és el que...
Estem dient que la senyora presidenta me diria...
Això és el que ha passat a França. Bé, no, en aquest cas, l'homòleg seria en Pedro Sánchez.
Però... Exacte, t'envia una carta que teva, com si fos Hisenda, que
exacte.
No solen ser cartes precisament que destaquin per la seva empatia,
exacte.
I te dirien això, per favor, hem de tenir fills per la pàtria, per la pàtria.
Jo ho entendria si hi ha un recolzament continuat en els temps. Si és només treure la criatura en el món i mos oblidam, no sé jo.
Mm. Però que fren, no?, que t'envien una carta dient...
És com si jo si no volgués tenir fills, en molt de casos. Bé, és igual.
A lo millor és que no poden, no se poden.
No, resulta que estan bastant preocupats perquè han tingut 2025 s'ha registrat més mortalitat que natalitat, cosa que no passava des de 1945, que eren uns mals anys, 1945.
Sí.
Clar, no era la millor època. Sí.
No era la millor època, i clar...
La Segona Guerra Mundial...
Sí. I clar,
aquesta carta se començarà a enviar per juny i la gent està enfadada perquè, clar... Molta gent diu que una carta no farà canviar d'opinió ningú i que el problema va més enllà de tenir ganes o no tenir ganes.
Exacte. Sinó
que hi ha temes econòmics, temes de vivenda, temes de salut mental i una llarga llista de condicionants que no les curen.
Per tant, daten les cartes i missatges perquè hi va una senyora que se va creure que en Brad Pitt li demanava dos vellos i va enviar. És a dir, es poden aquests missatges, a vegades no sabem fins on arriben.
Allò millor, la solució, la natalitat.
Hi ha gent molt crèdula i amb poques feines, no?
Me faria com a il·lusió, però que el govern de les Illes Balears, en aquest cas, m'envies una carta i me posés estimada Inés Mateu, necessitam i desitjam que tingui descendència.
I se menjarà les nostres sobrassades.
Me sentia...
Sí, no m'has posat en mans de...
Me sentiria...
Important.
Elevada.
Clar.
Sí, però bé, guai, atenció, en tot això, aquesta petició hauria d'anar acompanyada tota una sèrie de polítiques
públiques. Molt bé, hem d'ajudar una mica.
Sí.
Molt bé,
no sé si França passarà. En qualsevol cas, a Espanya, de moment, no ha arribat cap carta.
Mireu-se bústia,
per si de cas.
No. Exacte. Exacte.
Lletres Ràdio és diversió.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Sentites aquí en Sion Catsana, en ses seves...
Sionades.
Efectivament, efectivament. Torno aquí una setmana més a oferir-vos reflexions arrel d'una lectura. Darrerament estic un poc amb aquest mood, d'acord? No m'ho tingueu en compte.
Quant de llibres ja has llegit un any?
No sé, 4 o 3, no sé.
Ole!
Sí, per allà. Però bé, és que he llegit, els he dit aquí, i de fet, fa 2 setmanes xerràvem de Como Bèsties, de Violant Begot, que mos parlava una mica d'això, de la relació amb els pobles, dels rols de poder dins els pobles, sobretot els pobles petits. La setmana passada, que malauradament no eres tu, Inés,
afortunadament per jo, disculpa, però...
Bé, clar, se mereix una mica de descans la nostra jefassa. La setmana passada xerràvem de Consolacions, de Miquel Serra, i intentàvem diferenciar aquell bohemi autèntic del bohemi performatiu, d'aquell que fingeix ser-ho. I clar, Miquel Serra, evidentment, és un bohemi autèntic i ho demostren en aquesta novel·la. I avui voldria parlar-vos de moltes coses i, sobretot, d'acomiadar-se o no saber acomiadar-se, d'acord? I per fer-ho ens endinsarem una mica a Relíquia, que és la darrera obra mestra que m'ho ha regalat en Pol Guasc, però posem una cançoneta i començam. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get it. Idò, ja us ho he dit d'entrada, no és un llibre fàcil, és un llibre dur. Tampoc és que sigui un llibre fosc, en un sentit tòpic, no és un llibre morbós ni sentimental, no cerca aquell impacte, diguéssim, fàcil. És un llibre escrit des d'un lloc molt concret, un lloc on algú intenta posar paraules allà on no n'hi va haver. I és que aquest llibre parla del suïcidi del seu autor, d'en Pol Guasc, son pare d'en Pol Guasc, s'ha suïcidat quan ell tenia 13 anys i son pare en tenia 40 i escacs. Val? Però primer de tot, qui era Pol Guasc? Pol Guasc, o qui és Pol Guasc? Pol Guasc és un escriptor nascut a Barcelona en 1997, perdó. És un autor insultantment jove que escriu com qualcú que no té pressa, vale? Escriu com qualcú que sap que hi ha coses que necessiten el seu temps per dir-les, no? Que no se poden dir de qualsevol manera. Se va donar a conèixer molt aviat Napalm al cor, en el 2021, una novel·la que me va encantar i que va tenir una recepció super, super important, premis, traduccions, tropecents idiomes, lectures públiques, i allà ja mostrava trets d'aquesta narrativa que té aquest escriptor, una escriptura molt física, una relació intensa amb el cos sempre està molt present, també el desig, la fragilitat, i una manera també d'entendre la llengua com un espai de tensió, val? A més de narrativa, aquest autor també ha escrit poesia, ha treballat com a traductor, i això se nota molt quan el llegeixes, perquè hi ha una tensió molt, molt important a la frase, en el ritme, en el silenci entre paraules, i jo el definiria com un escriptor que traça ambigüitats necessàries. Parla de tot allò que és ambigu, que no acaben de tenir una opinió molt formada, però que de qualque manera és necessari dialogar-ho. És un tipus d'escriptura molt complexa, perquè és molt fàcil que no s'entengui absolutament res quan te pots escriure d'aquesta manera, i en el mateix temps també és molt fàcil escriure coses molt òbvies però de forma molt críptica, no? I ell és un geni en trobar l'equilibri. Però anem en el llibre, que és aquest de Relíquia, que s'ha publicat enguany i l'ha publicat en Anagrama, i aquest llibre parteix d'un fet, com dèiem, molt íntim i molt radical, i és el suïcidi del seu pare. A més, ben anticipat pel suïcidi del seu predí. És a dir, el pare del seu pare ja es va suïcidar i després el seu pare també es suïcida i, per tant, hi ha aquest debat de si hi ha cert element genètic en aquesta tendència en el suïcidi. A partir d'aquí, no construeix una explicació d'aquest fet, sinó que intenta aproximar-hi. Per tant, no hi ha conclusions, ni una moralina, ni un missatge final. El que hi ha és una escriptura que vol sostenir una absència. I d'aquest llibre, que no se poden fer spoilers, perquè en realitat no hi ha una trama, hi ha fragments, hi ha pensaments, aproximacions, com dèiem, preguntes que no se tanquen, Wask intenta entendre el gest aquest del seu pare. Intenta entendre què fa que aquest gest, què fa aquest gest, o com explicar aquest gest dins la seva pròpia vida. I aquí és on el llibre es torna profundament literari i alhora profundament humà. També és molt interessant que durant tot el llibre ell va filant històries d'escriptors i escriptores de la literatura universal que també s'han suïcidat i tot el que va passant al seu voltant, com la seva família ho va afrontar, etc. i tal. Però quin és el punt clau, el bessó de tot això? Que la primera frase del llibre, i és una frase lapidària, diu així: hagués agraït una nota. I és que son pare, abans de fer aquest acte, no va deixar ni una nota, no se va acomiadar, no va dir adéu. I és un fet que l'ha perseguit durant tota la seva vida en Paul Wask, no? Per això crec que Reliqui no parla tant de morir com de marxar sense acomiadar-se. I això és una cosa molt diferent de dir adéu, perquè crec que dir adéu implica realitzar un gest compartit, que és dolorós, però de qualque manera tens en compte o reconeixes l'altre. En canvi, quan tu intentes fugir sense aquest acomiadament, de qualque manera estàs realitzant un acte més solitari. No demanes permís, però tampoc deixes espai a sa resposta. Què passa? Que en Wask torna una vegada i una altra en aquesta idea. No s'ha de suïcidi com a final, sinó s'ha de suïcidi com una introducció radical de la conversa. Com una introducció abrupta d'un dia a un altre en què ja no ets i no dius adéu quan tanques la porta. Vale? Tampoc crec que hi hagi una forma correcta d'anar-se'n d'aquest món, que això és una de les coses que voldria dir en aquesta secció, però anem a baixar una mica el nivell de tragèdia. No anem a xerrar de temes tan dramàtics, sinó a analitzar el tema de la fugida però entre amistats o en relacions de parella. Que
com
això
deim adéu, si és que deim adéu?
I si és necessari dir adéu, que també és una altra gran pregunta.
Tu no me digas la verdad.
I bé, hem analitzat una mica aquesta obra de Paul Wask, que vol recomanar moltíssim. De fet, ho està petant, està sortint entrevistes arreu d'aquest lot, perquè és un, jo crec que una de les veus més justes de la seva generació. I crec que entronca molt bé en aquest moment històric en què vivim, on estem relativament obsessionats per la responsabilitat afectiva. I utilitza l'adjectiu obsessionat, però no com si fos una descripció negativa d'estenir responsabilitat efectiva. És veritat que hem après, amb més o menys gràcia, que no tot val, que no podem desaparèixer sense donar explicacions, que no és just deixar l'altre parlant tot sol, que els silencis també fan mal, i que el ghosting, que és una forma de violència tova, però persistent. I aquí pareix una tensió i una pregunta que voldria que intentéssim explicar o contestar entre tots, que és: què passa quan la fugida no és una estratègia, sinó una impossibilitat? Quan no tens altra opció? És a dir, quan no ho saps fer millor? Perquè aquesta és una de les conclusions que jo tret d'aquell llibre. Son pare no tenia una intenció de, evidentment, ho has de saber, que deixaràs no sé, que deixaràs alguna cosa a dins el cervell de la teva família durant tota la seva vida quan decideixes prendre aquesta decisió, no? Però no hi havia una mala intenció, crec jo. Simplement no ho va saber fer millor,
clar,
no?
Sí. És que a vegades els acomiadaments, tantes més durs i reals i freds i cruels com aquest, però ja els altres, una mica més rebaixant, com tu has dit, està, a vegades no sabem com mos acomiadam. És a dir, persones que potser saps que no les veuràs fins la pròxima vegada i passa un temps. No, un familiar, per exemple, sí, que ve. I ve només el mes d'agost. I després tu saps que dia 31 se'n torna i no tornarà fins l'any que ve. És que a vegades no saps com acomiadar-te, perquè és com, ai, passarà un any, però me fa com a cosa dir-te adéu. No? No ho es passa?
Sí, jo crec que he de confessar que hi ha acomiadaments, clar, que no són tan, com deien, tan crus com aquest que explica Reliqui en Paul Wask. que francament moltes vegades em fa molta peresa. És a dir, convidaments que no són sincers. És a dir, en persones que tal vegada t'hi pots dur bé, però que en realitat no estimes de manera genuïna, és a dir, que t'hi poden importar, però no estimes aquesta persona, i d'aquests acomiadaments, bueno, no sé, això em fa molta vessa.
Hi ha certa falsedat, a vegades.
Sí, però això me posa molt nerviós. En canvi, aquells acomiadaments en què sí que hi ha un punt de genuïnitat, és a dir, que són honestos, jo trobo que són fonamentals per a persona, per amb dues persones, o les que hi ha més persones.
Clar, però, és que hi ha molt de tipus si no real, de déus.
És complicat. Sí, és que hi ha molt de tipus.
Claro, i aquí també jo hi volia anar, perquè durant la novel·la ja tornàvem a les relacions personals. Se parla d'aquella persona que se'n va, que mor, que suïcida, el que sigui, no? Però què passa quan ets tu el que queda i no t'has acomiadat? Me du a pensar moltes vegades en familiars nostres de certa edat, puguin ser padrins, etc, que a l'etapa final de la seva vida potser no hem estat tant, perquè cadascú té la seva vida i té les seves corolles, no? I que una vegada se'n van, te queda aquella espineta de potser no vaig acomiadar com m'hagués agradat. I això, a vegades, no és només el qui se'n va, el qui falla, no? A vegades és qui queda, i això també és una reflexió que no sabem mai quan serà aquell punt en què no tornarem a veure aquella persona, i hi ha acomiadaments que són, que no tenen paraules, no? Ni tenen un moment concret, però els expliques després.
Clar, ja va passar, ara explicaré una cosa personal. Jo vaig anar al Marroc de viatge i vaig tornar i vaig tenir una setmana i, clar, mon padrí li agradava molt el Marroc. I he d'anar a veure el padrí a contar els viatges en el Marroc. I no hi vaig anar mai. Clar, i la setmana mon padrí, bueno, va partir. I durant un parell de mesos no vaig perdonar el fet de no haver anat a contar-li el fet de el viatge en el Marroc. Però després entens de qualque manera també que s'atreveses un altre, s'atrevessa i es comiat el fas d'ençà que el coneixes fins que parteix i que al cap i a la fi la relació que heu mantingut, si ha estat una relació honesta, d'amor, d'estima, més que aquell moment d'aquells darrers dies en què tal vegada no te vas sobrecomidar perquè no vas tenir ocasió i perquè tampoc eres conscient. Per tant, més enllà de les culpes, és totes a través es comiat.
Vosaltres heu quedat mai amb una persona, amb un amic o un grup d'amics i heu sabut que aquella seria la darrera vegada? Amics, no per allò.
A mi m'ha passat una cosa que amb un amic que ja feia estona que la relació no era igual, no? Van quedar escat de molt de temps i jo intentava cercar constantment aquella conversa de què mos està passant, saps? Per què ja no... I no acabava de trobar les paraules i de forma batussera em va sortir al final, tipus, com així ja no... I no acabava de sortir-me i em va dir que per què ja no quedam, no? I ho va dir amb una indiferència que m'ha fet tanta ràbia, no? Que va dir, bé, aquí s'ha acabat. O sigui, no vull tornar a quedar amb aquesta persona. Però ell ho tenia superassumit. Jo també, i no és que tingués ganes de quedar més amb aquella persona, però te quedava aquella nostàlgia i també jo crec que tenim molt ficada dins el cap aquell moment d'escena de pel·lícula de... És a dir, que a vegades m'ho intentàvem explicar nosaltres mateixos com hi ha d'haver aquesta escena de s'adeu, descomiat. I a vegades la vida no funciona així.
I una altra cosa, un altre meló encetar. Quan acabes amb una relació, per exemple, o dues persones se divorcien, fins i tot que estan parlant d'anys, 20, 30 anys junts, fills en comú, i la família política deixa de ser de la teva família. Perquè en realitat mai ho ha estat la teva família. Com t'acomiades d'aquestes persones? D'aquesta família que sempre serà la teva, però no és teva.
Exacte. Inclús que a vegades...
Que hi ha un segon dol, és que també hi ha un altre
dol. És que, bé, sí, un paral·lel.
I que moltes vegades aquesta família política, com deies, forma una part molt important. Jo tinc amics que se duen molt bé en la seva exfamília política i això continua, però n'hi ha d'altres que és veritat que potser és més abrupte i ja se tanca la relació.
Jo també tinc amigues que, per exemple, ara un parell d'any de relació bons, i de l'altre dia una amiga meva, ves que ell li ha enviat un missatge a ma mare de WhatsApp acomiadant-se. Clar, això és un adéu també un poc estrany, no?
Sí, és un poc fred.
Però jo som partidari que hagi acomiadat, si ha estat sincer, evidentment, és a dir, que hagi un adéu...
Un gràcies per l'acollida durant tots aquests anys.
A vegades són tòpics, però són necessaris.
Jo crec que perquè tanquen cercles.
Exacte, però moltes vegades crec que la por principal, i a mi personalment m'ha passat, és tenim por de dir adéu per si me'l volen convèncer de quedar. Saps? I això és molt perillós, perquè tu sí que tens potser el discurs clar de com dir adéu, però no tens la capacitat de respondre rèplica. d'acord? Ja. I no vols entrar en aquella conversa infinita i bucle de i per què i tal, i anem a tornar a provar-ho i tal, i
Bé, i després hi ha les persones que no els agrada dir adéu, no els agrada acomiadar-se, perquè per elles és massa dur acomiadar-se. O fins, jo, l'acomiadament me suposa molta incomoditat.
Jo també.
Fins i tot els espontanis. Bé, adéu, mort bé, infin pres.
Una abraçada i fas dues, bé, és que no li pegues dues bambolletetes. Sí, bona,
bé. Després ja, bé, adéu, dior, 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 adéu, adéu, adéu. Però... jo que sé, no ho sé. És com un moment incòmode.
Sí, depèn no dels tipus de relació.
Jo crec que no hem de ser sempre tan sincers. Això també és un altre, crec, un aprenentatge que vas adquirint durant els anys. No falta sempre ser sincer i la mentida necessària i la falsa...
la mentida necessària.
Sí. És molt pràctica i és molt útil. I molt de pics, els dos estan en la mateixa situació, però per certa educació i cortesia que mos han inculcat, consideres que és quelcom fei dir adéu o tancar vincles.
Hi ha una expressió en castellà que jo m'agrada molt, no sé si és equivalent en català, segurament en té una, si la sabeu, la podeu dir, que és al enemigo puente de plata. És a dir, queda ben tothom de la manera que puguis, és a dir, però bueno, si t'han fet sa pua en qualque moment, no passa res, és a dir, molt bé, adéu, que vagi bé, fins una altra, però jo no vull saber res més, a l'enemigo puente de plata, i que vagi molt bé, però...
I jo també crec que això depèn molt de la personalitat de la persona i el nivell de rancor que siguis capaç d'acumular dins.
O d'orgull.
O d'orgull. Jo, per exemple, som zero rancorós i me la pots haver liat perdíssima, que es cap de X temps, i tampoc molt, és que m'és tan igual, saps?
Ja, jo tampoc. No
és que tornem a ser superamics, però ni te giraré l'esquena ni res, i inclús te diria que aquesta indiferència per mi significa més que no és que te tingui tan present com per, no sé, evitar-te.
És que és una despesa d'energia brutal. T'està enfadat en qualcú.
Totalment.
Jo sóc massa vaga per enfadar-me en qualcú.
Sí, que li acabes donant més importància de la que pot ser mereix. Però crec que, en definitiva, una de les... No digues, perdona.
No, perdona, Sion, te volia demanar com a analista de l'antropologia humana.
Sí, filòsof de bar.
Clar, allò de que feim de no saludar quan creuam en qualcun carrer, allò tan i llenc que diuen que és, està relacionat amb això? Sí, és un poc aquesta incomoditat, no?
Sí, i te posaria un exemple molt clar, que són ets companys de classe, per exemple.
Sí.
A mi n'hi ha molts que he viscut més o menys intimitat, però que un moment no els vaig tornar a veure i no va haver un acomiadament estricte, no? I que són gent que quan intento creuar-me, saps?
Bé, aquesta típica gent que coneixes, que sap qui són perfectament, però que no hi tens relació.
Sí, i que inclús no ha passat res. És que això també és un tema molt important. És a dir,
ja.
A vegades se refreda i no saps exactament és per què. Simplement hi ha hagut una distància, el que sigui, i quan te tornes a topar, hi ha una incomoditat que no saps exactament.
Bé, no vols venir i ja està.
Sí, sí.
Perquè has de fer teatre, com va, i quan detens, i què fas ara? Sí. I ja què sé, no passa res. Sí. És a dir, assumiu tot dos tal vegada que no ve de gust, i francament, millor així.
Exactament. Jo l'únic que no m'agrada és quan se reclama certa atenció, quan està totalment fora de context. És a dir, que sàpigues que no hi ha una relació tan íntima, no hi ha hagut una relació tan íntima, com perquè m'haguis de reclamar alguna cosa, no? I que ho facin palès i evident. Sí. Això és el que no m'agrada.
Sí, sí.
Aquí és on deia que a vegades la sinceritat no és necessària.
Totalment.
I anem a intentar fingir, perquè fingint, mira...
A mi una vegada, un al·lot... que no és amic meu, vos ho promet, no és amic meu, me va enviar un missatge que m'han que me passava amb ell.
Aquest tema, això, a mi això me posa molt nerviós.
No sé, no ho vaig entendre. I ara la millor ho estic entenent gràcies a l'anció en Catsana.
Claro, sempre intentava entendre una mica aquestes coses. Seva secció.
Bé, si jo n'hi do, ara com mos acomiadam?
Bueno...
de tu, avui.
No mos acomiadeu.
Vos fem una abraçada o no?
No mos acomiadeu, perquè no és un fins mai, és un fins aviat, però abans vol dir, simplement dir que el problema és que ho llegim tot en clau ètica, no? Qui se'n va, malament. Qui calla, també. Qui no sap explicar exactament què li passa, sembla que hagi fallat o hagi faltat a la veritat. Vivim amb una idea que totes les fugides s'han de justificar i que totes les absències han de venir amb una explicació clara i tranquil·litzadora. I hem après que la responsabilitat efectiva consisteix en dir-ho tot, a deixar-ho tot ben lligat, a no marxar mai sense donar explicacions. I això té molt de sentit quan parlam de relació de poder, de manipulació o de violència emocional. Però també pressuposa una cosa que molt exigent, que sempre sabem què passa o què mos passa i que sempre tenim les paraules adequades per explicar-ho. I no és així. Igual com es desig, només el coneixem una vegada passat, és a dir, només sabem el que desitjam. Quan ja ho hem desitjat, també passa a vegades amb en sodi o en indiferència. I això és que, el que dèiem, que simplement no és veritat. Hi ha persones que fugen perquè no volen fer mal i n'hi ha que ho fan perquè no saben com quedar-se. Això no elimina el patiment de qui queda. El silenci fa mal igualment. La pregunta és si aquest dolor necessita sempre un culpable o si de vegades només necessita ser reconegut, si totes les absències han de ser llegides com una falta de moral o simplement són un límit humà i com humans que som tenim aquests límits.
Sí, en Catana, fets i veritats, fets i paraules. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
La setmana que ve.
I un dia caurà